Hi ha una brigada de la policia de la Generalitat Valenciana que s'ha dedicat a buscar falsificacions del mercat negre. Aquesta brigada la van fundar el 2014 i ja ha incautat més de 300 pintures falses. I entre les 300 destaquen 3 Picassos, 3, que es pretenien vendre per més de 130 milions d'euros. Les obres es troben en unes sales d'una antiga estació de tren de València i es calcula que podrien parlar-se de diversos milions més, Artur.
Sí, aquesta és una notícia que es vincula al món de les falsificacions, que és un dels més terribles que hi ha dins del propi mercat de l'art. Aquesta brigada ha descobert aquestes obres i, naturalment, són d'artistes molt coneguts, de Goya, de Picasso, de Miró, de Dalí, etc. Clar, tot això sempre està vinculat a moviments de blanqueig de capitals, de narcotràfic, de terrorisme, inclús de venda d'armes, i que són delictes que, per sort, es van perseguint i que són una excepció dins del flux normal del nostre mercat.
I tot això coincideix amb la setmana que s'ha inaugurat una exposició sobre Picasso, però vist des de la fotografia.
Sí, aquesta és una exposició que es va inaugurar al Museu Picasso, que ens presenta la relació que té Picasso amb la fotografia, des de la seva part, diguéssim, com a fotògraf, com a model o com a col·laborador d'altres artistes. Hi han fotografies raríssimes, per exemple, del Picasso etnòleg, quan va a Horta i comença allà el cubisme. Veiem a Picasso col·laborant amb altres artistes, com Dora Maar. Hi han obres que no s'havien vist mai, negatius de Nick de Morgoli o de Leopoldo Pomés. És una exposició molt interessant, que comença l'any 17, quan està a Molga, i que avança fins al final de la seva vida.
De tota manera, la influència de Picasso al món de la fotografia és més important que la influència de la fotografia al món de Picasso?
Clar, Picasso, com hem comentat algunes vegades en el programa, és fonamentalment un lladre, és a dir, és algú que va agafant tot el que pot per fer-s'ho seu i per reinterpretar-ho.
És com un imant.
És un imant, és una esponja, és algú capaç, té aquesta capacitat de... I ho fa amb tothom, ho fa amb els artistes, ho fa amb els amics, ho fa amb les dones, etc. I també ho fa amb la fotografia. És a dir, la fotografia és contemporània a Picasso, per tant, és un art que li serveix per realitzar la seva pròpia obra. És a dir, des de que hi ha l'aparició a la fotografia, la mirada de l'artista canvia completament. Per exemple, hi ha obres que se sap de Degas que canvien per l'ús que ell feia de la fotografia, per l'enquadrament, pels fragments. Picasso ho utilitza i Picasso juga amb la fotografia. A la mateixa experimentació al cubisme, que és un laboratori de deconstrucció de la imatge, té molt a veure amb la fotografia. Per tant, és molt interessant aquesta exposició perquè ens permet veure aquesta dialèctica, aquesta combinació entre Picasso i un nou art que és la fotografia.
I Picasso és fàcilment falsificable?
No. Picasso no és fàcil, és complicat perquè té unes característiques molt pròpies, però a més té una cosa igual que Miró, no ho diria tant de Dalí, que l'obra està molt sistematitzada, molt ben estudiada i molt ben catalogada. Per tant, hi ha catàlegs raonats, hi ha certificats. Clar que es poden falsificar els certificats, però és molt difícil. Avui llegia una història que he pensat que ens agradarà, que és com convertir un fals en un autèntic. I això va passar, que jo sàpiga, una sola vegada. Camilo José Cela tenia a casa seva un gran quadre de Miró i en presumia molt, el tenia a la sala d'estar. Va anar a Miró i va dir, és fals. Miró va agafar un ganivet, el va destruir, se'l va endur l'estudi i a sobre va pintar un original. És una història meravellosa que jo desconeixia i que, preparant-me la secció, avui l'he conegut, és a dir, que estic aprenent molt també venint aquí
aprenem molt més nosaltres, però vaja, em sembla sensacional. A propòsit de Miró, hi ha una mostra Miró-Gaudí, sí, de la influència de Gaudí sobre Miró, suposadament, també a partir de la fotografia.
A partir de la fotografia hi ha també molta obra de Català Roca i que es veu com Miró va anar a buscar Gaudí, sobretot per aquesta idea de la assimilació que fa Gaudí de les formes orgàniques, de les formes naturals, del propi trencadís que després ell l'associa. Recordem la gran escultura que hi ha a prop de la plaça Espanya, no?, de la dona i ocell, que té molt de Gaudí. Clar, Gaudí... cada vegada es va sabent i estudiant més, que a part de que ens el van venir a explicar els japonesos, però Gaudí va influir molt en el seu temps i en la posteritat. I encara avui, Josep, Gaudí, a les escoles d'arquitectura de la ciutat, no s'explica. És inaudit. Per què? Perquè és una illa, és un outsider, és un arquitecte que no deixa escola.
I perquè va ser totalment heterodoxa.
Completament. Va ser un artista una mica com passa amb els grans genis, que irrompeixen i després no hi ha qui els pugui continuar, tot i que influencien amb altres grans creadors, com és el cas de Miró.
Artur, t'escoltem amb molt de gust, com sempre.
Igualment, Josep.
Gràcies, bon dia, bona hora. 11 minuts i les 12.